Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar de la gent i dels equips de casa nostra. Comencem amb titulars. La notícia de la setmana, no per sorprenent, era que la derrota a la pista del Liceo i amb el resultat que es havia produït ja dissabte al Picat, el digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, perdia categoria a l'Hockey Lliga aquesta temporada. Notícia que no és que vingui de nou, perquè, doncs, evidentment, la trajectòria irregular del Patí ens havia portat aquesta situació, tot i que em quedaria que és dels anys en què el Patí ha competit més a l'Hockey Lliga. El Patí perdia amb el Lleida del passat dijous i perdia el diumenge a la pista del Liceo. El Calafell, clara, en aquest cas, cara i creu, derrota en pròpia pista davant de l'Igualada i victòria en el seu desplaçament a Sant Just. A l'Hockey Plata, victòria del Vendrell davant del Companyia de Maria, un marcador que estava 7-1 i que va acabar 7-6, i si dura dos minuts més, l'equip gallec que s'emporta un punt. Parlarem, repassarem l'actualitat de la Lliga Iberdrola amb partits importants, partits recuperats, i recordar que aquí no hi haurà play-off i el que quedi i acabi primer serà el campió. I repassarem també l'actualitat d'aquesta edició número 23 del Campionat d'Europa a Sant Sadurní de la categoria Sots 23. Començarà el dilluns 14 i acabarà el dissabte 14. També repassarem l'actualitat de les categories catalanes, esperem tenir temps, en la que hem tingut una setmana força, força moguda. Saludem els nostres companys, Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal?
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Doncs bé, comencem tenim en compte que la Champions, Jaume, el passat dijous, també es vivia la gran festa a Sant Sadurní, empat a 4, tot i que un noia que dominava a poc menys de dos minuts per un 4-2, festa gran i objectiu, jo diria, complert de sobres la presència del noia a la final de la Champions.
Sí, sembla estrany, després del sorteig a la fase de grup ningú apostava per aquest noia, un noia que ha sabut guanyar tots els equips a la pista de l'Ateneu, Reus, Barça, Porto, veritablement, doncs això jo crec que ha fet una suma d'encerts que l'ha portat en el segon lloc del grup. Li tocava l'eliminatòria amb el Ticino, se'n van a Itàlia, van fer els deures, 1-2. Amb aquest avantatge es podia respirar una mica, però res d'això. Els italians són molt perillosos, és un equip molt compensat, un equip amb moltes bones jugadors, molts bons jugadors, i veritablement les coses que els hi van posar prou difícil. Corria el minut 1 i escaig, on Julio Coco ja feia el primer dels tres gols que va arribar a fer en el partit. El noia, que doncs, llavors s'hi va posar una mica més en sèrio i va aconseguir remuntar el partit, fins a portar aquest 4-2 que esmentaven tu després d'uns bons gols, amb bones jugades, i semblava que la cosa estava decidida, faltava res, treu de centre el Ticino, fa Gavioli el 4-3, i després una jugada on els àrbits piten un penal, a la primera el pare Blai Roc, el fan repetir perquè l'àrbit no havia xiulat, aquesta vegada Julio Coco sí que aconseguia empatar a 4, el Ticino que treia el porter i ho provaven 5 homes, van estar a punt i el noia finalment aconseguia aquest empat amb un pavelló olímpic de l'Ateneu, cal dir-ho, ple de gom a gom, una sintonia entre equip, cos tècnic, públic, poble, posa-li tot per aconseguir aquesta fita que finalment doncs s'aniran cap a Portugal en aquesta final a 4.
Molt bé, tens el bitllet ja, que no et passi com a Itàlia.
No, ja el tinc. Tens el l'endemà al dematí ja me'l passaven.
Siguem previsors, que no ens passi. I la creu, pues, el diumenge hi havia Hockey Lliga, desplaçament a Igualada, partit, jo diria, espectacular, a mi em va agradar molt, hi va haver, no va ser tampoc tan dur com algú havia manifestat, però va ser, penso que va ser un bon partit de hockey. el noi, o en aquest cas, no va saber transformar les ocasions que va tenir, la bola aturada, i que doncs, la victòria es va quedar per l'equip de casa.
Bueno, malauradament vull comentar doncs, que quan ja veus les decisions del comitè d'àrbits, on els àrbits que col·loquen un partit, la cosa ja se sap de quan perdràs o de quan, quin serà el resultat final. Trets així, pues, evidentment, el noi ha carregat de targetes amb unes faltes que d'allò... on no hi va haver res, perquè el joc va ser prou... Sí, que anaven tots dos, però bueno, el partit va ser emocionant, entretingut, i es va viure bon hoquei. Okay.
Escoltem la valoració que feia del partit Carles Cortijo, l'entrenador del Noia.
Bueno, yo creo que se han enfrentado dos grandes equipos. Yo creo que no ha habido en ningún momento violencia, ni ha habido una rivalidad sana dentro de la pista. Pero bueno, yo ya lo digo, que los arbitrajes de Europa es una cosa, los arbitrajes de la Hockey Liga es otra. Y si es verdad que el partido lo hemos llevado donde queríamos en la primera parte, estaba el partido donde queríamos, controlado, y luego la segunda, pues cierto que con todas estas decisiones que se han tomado, no sé si acertadas o no, nosotros también como equipo pues nos hemos desestabilizado un poco, nos hemos precipitado y bueno, pues al final el partido se ha ido a la bola parada, que es una lotería, y bueno, pues ha salido cruz.
I després de l'evolució del partit, en Carles Cortijo denunciava una mica els lamentables fets que es produïen.
Desde aquí quiero condenar, no porque sea un jugador nuestro, que ya de paso también, que menos que defender a mis jugadores, los cánticos que ha habido hoy en un partido totalmente deportivo en pista, creo que sobraban. Costa Morete, Costa Subnormal, Písalo, no sé si me podéis aportar algún comentario. De todo. Entonces creo que esto no lo tenemos que normalizar, sea Costa o a cualquier jugador de la Hockey Liga. Entonces sí me voy un poco... porque no han sido dos o tres, se han ido animando ahí al carro y parecía un saco de boxeo de Costa, que por cierto, felicitarle por el comportamiento que ha tenido, porque muchas veces hay que empatizar, hay que saber lo que se siente cuando a ti todo un pabellón te está insultando de esa manera, ¿vale? Entonces creo que ha reaccionado muy bien a todos estos insultos, Xavi, muchas felicidades por tu comportamiento.
Sí, comentarios por la red... Radio directo ya los he tenido diciendo que las aficiones han de estar animando, que es positivo, lo que no puede ser una afición joven como esta de Igualada que insulte a la salida ya del equipo contrario.
Bueno, en esta vez ha pasado aquí en Las Comas, a ver, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿vale? O sea, creo que tenemos que mejorar el comportamiento en general en la sociedad, ya creo que vamos evolucionando, estos cánticos igual hace 20 años o 15 años eran más normales. Ostras, pues vamos evolucionando, venga, pues que en todos los pabellones, ¿vale? Vamos a mejorar entre todos el comportamiento, porque esto no puede ser que un jugador profesional, semiprofesional, que tenga que recibir estos insultos con su familia aquí escuchándolo y que luego encima tenga que tener un comportamiento impoluto y que no reaccione, porque si reacciona ya sería ya la mundial. Entonces, bueno, pues un poco empatizar con estas situaciones e intentar evitarlas en la medida de lo posible.
Molt, molt difícil solucionar aquestes situacions, perquè és que passa a tot arreu i és igual que siguis jove, que siguis vell. Jordi, complicat aquest tema, eh?
Sí, jo crec que hi ha línies vermelles, no? I desitjar la mort a algú crec que és una d'elles. És cert que Xavi Costa, doncs, evidentment, ja sabem tots quin és a vegades el seu comportament, però, com dic, jo crec que a vegades hi ha línies que no s'han de travessar i una d'aquestes és això, desitjar la mort a algú, crec que no s'hauria de produir en cap lloc.
Raimon, tu que has estat delegat de pista, has estat amb el club, és molt difícil solucionar això, perquè no pots posar un esparadrap a tot el pavelló.
No, és difícil, a més, és complicat quan ets delegat o delegat de pista perquè els àrbits t'ho venen a dir tu vas a dir a l'afició, llavors l'afició... Sí, li vas a dir amb un, sembla que de moment sempre, quan tu vas, sembla que tinguis certa autoritat, però de seguida a la que et gires i tornes a anar al teu lloc de feina, entre cometes, doncs també salten, hi ha molta gent a controlar i és molt difícil controlar un grup així. El que sí que ha de ser la gent és que ha de ser respectuosa, perquè quan vas amb un pavelló d'hoquei o qualsevol esport, el que jo sempre he pensat és que si tu formes part d'una afició, el que has de fer és animar el teu equip, però mai insultar la resta. És a dir, un càntic d'animació que insulta o va en contra de l'altre equip, és que tu ets una mala afició. És a dir, jo penso que l'afició bona és la que sempre anima el seu equip. Per tant, jo penso que a partir d'aquí que també és el que diem, la gent és jove i també la societat és com està i insulten, però jo penso que ha de fer una reflexió interna al grup d'aficionats aquests, doncs, que a partir d'ara el que han de fer és animar el seu equip i no insultar els altres.
Jaume, de difícil solució.
Només m'agradaria afegir que aquesta vegada és l'Igualada, que els insults són molt grans, però que hi ha més d'una afició, incluïts els de Sant Sadurní, que insulten i no està bé que insulti cap afició en cap... Ja no en l'hoquei sobre patins, en tots els esports.
Un fet que, per més que repetim, crec que difícilment serà arreglable. Jordi, el Calafell, cara i creu, derrota davant de l'Igualada i victòria al Sant Just. Aquesta hockey lliga emocionant per aquesta quarta plaça que, de moment, ocupa a l'Igualada.
Doncs sí, un Calafell que, bé, doncs, venia doncs, de tenir una setmana neta, mentre, en canvi, l'Igualada venia una mica amb la ressaca de la Cers, i va començar el partit abans de començar doncs, el Calafell que feia el passadís, i la sensació és que el passadís es va allargar durant gairebé tot el partit, perquè l'Igualada va ser molt superior. De fet, el Guillem, que va estar després del partit, admetia que potser havia sigut el pitjor partit de la temporada, especialment la primera part, que doncs, el Calafell doncs, no li va sortir res. També és veritat que els dos partits de la Cersa, tot també la tornada, també l'havia recordat molt, doncs amb un Calafell desesperat que no sabia què fer. I, a més, a banda del mal partit, també l'altra mala notícia, sobretot, va ser la lesió de l'Aleix Marimon, que s'ho va fer tot sol, se'l van haver d'emportar amb camilla, i bé, doncs sembla que estarà unes quantes setmanes de baixa, i veurem doncs, si pot tornar per acabar la temporada. I bé, doncs amb aquesta baixa i la de Sergi Mires, que a més doncs, també va veure la cinquena targeta, el diumenge el Calafell es presentava a Sant Just, amb només un canvi de jugador sènior, però bé, doncs en aquest cas doncs, Guillem Cabestany, que va decidir també doncs, apostar pels joves Biel Romeu i Xac Bouda, i amb l'ajuda de tots doncs, el Calafell, que bé, tampoc sense fer un partit d'allò gaire brillant, doncs sí que va ser força solvent, va saber aprofitar les seves ocasions, posar-se per davant, i emportar-se doncs, això, una victòria important per seguir lluitant pel quart lloc.
Doncs hem parlat de l'hoquei lliga. Qui teniu favorits algú per quin serà el quart, mirant el calendari amb les dues jornades que queden? Tu, Jordi?
Home, jo crec que l'Igualada ara mateix està en un gran moment i quedant només dos partits, i veient el calendari, jo crec que ara mateix, si m'ho hagués de jugar, apostaria per l'Igualada.
Ens comentava Jaume Bové que patirien a Caldes. Tu, Boquera, per aquí...
No, jo l'Igualada ho té bé i, bueno, és el que té millor, sí.
A més, hem d'aclarir que aquest any els quatre primers ja van directe a la Champions. Sí. Aquella fase que l'any passat tan costosa i amb l'embolic del Calafell, que sí, que no juga d'allò, s'ha suprimit.
Tot per culpa d'això, eh?
I s'ha suprimit.
Per el que va passar amb el Calafell, Folònica i diversos equips, s'ha suprimit per aquesta causa.
I per tant, doncs, jo et penso que està molt bé, eh?
Sí, evidentment, si no vol jugar, doncs digues no renuncio, però no vagis a fer la pantomima que van fer entre uns i altres.
A més, o sigui, em sembla que si no vaig equivocat, rectifica en Jordi, es classificaran 16 equips.
Bé, la veritat és que ho desconec, perquè no. Sentar mateix d'això.
Dos grups de 6.
12 equips.
O sigui, doncs. Si ho dieu, deu ser així.
Dos grups de 6.
5 doncs... portuguesos, 4 de l'Hockey Lliga, 2 italians i un francès. Doncs... En cas de renúncia italiana, com la temporada passada, llavors, si no vaig errat, entra un de l'Hockey Lliga.
Un altre d'aquí. Bueno, jo no sé si Itàlia, amb aquesta situació... A més, hi ha un equip italià que ja s'està reforçant molt, que, a més, sembla que és el seu entrenador, és Bertoluzzi, Bassano. Ja s'està reforçant ja de cara a la propera temporada. Jordi, ràpidament, parlem del Vendrell. Partits ara ja de poca importància.
Sí, un Vendrell que, bé, doncs, rebia el Companyia dissabte i també va ser un altre partit també bastant surrealista, com havia sigut també l'anterior a casa contra el Dominicos. El Vendrell que venia de dues derrotes seguides a domicili i, bé, doncs, un partit que a la primera part controlava amb el 5-1, s'arribava a posar amb el 7-1, comença la segona part, semblava que a partir d'aquí doncs, ja la cosa faria baixada, però va ser del contrari, perquè aleshores el Vendrell es va relaxar, el Companyia ho va aprofitar, es va posar amb el 7-6, i al final doncs, el Companyia fins i tot va tenir opcions per empatar. No es van atrevir a casa amb el 5-4, no sé si és que havien vist també el Dominicos i van pensar que millor no fer-ho, per si passaven també coses estranyes, però bé, doncs, al final el Vendrell que va aconseguir la victòria i és la tercera seguida a casa, que bé, doncs, com a mínim, doncs, a veure si el Vendrell doncs, com a mínim a casa doncs, pot acabar el millor possible, i a més una jornada on el Tordera perdia i el Mataró també, i això permetia que el Vendrell doncs, ara sigui quart amb 3 punts sobre el Tordera i a 2 del tercer lloc que marca el Mataró.
Doncs a seguir jugant, lluitant i treballant per aconseguir la millor classificació possible. Anem ja al trofeu Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial en el que ens deparava de si aquesta doble jornada de la Hockey Lliga.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I comencem per aquest de la jornada 23, Patí Vilafranca, capital del Vi, Lleida.
Doncs aquí sumaven 5 punts Xus Fernández i Sergi Torné, 1 punt Bernat Yeste i 1 punt Roger Montserrat.
Anem a la jornada 24, aquest Liceo, Patí Vilafranca, capital del Vi.
Doncs Sergi Torné en sumava 6, Arnau Ribas 3, Xus Fernández 2 i Roger Martí 1 punt.
I la classificació general?
L'encapçala el porter Xus Fernández amb 83, en segona posició Sergi Torné amb 74 punts i en tercera posició i tancant el podi Arnau Ribas amb 38.
Anem cap al Baix Penedès, al Calafell, a la jornada 23, Calafell, Igualada.
4 punts per Mires, 4 per Gepi, 3 per Marimon i 1 per Domènec.
Anem a la jornada 24, Sant Just, Calafell.
Doncs aquí sumava 5 punts Domènec, 3 Folguera, 2 Camps i 1 i 1, Jero i Gepi.
I la classificació general?
Doncs ara tenim un empat al capdavant entre Mires i Domènec amb 47, tanca el podi Camps amb 40.
I anem a l'Hockey Plata. Aquest Ah, perdó, no, que ens queda en Jaume Boquera, no ens el vulguem saltar.
No, queda el Noia.
Jornada 24, Igualada, Noia.
Aquí sumava 5 punts Jordi Bargalló, que últimament està sumant més punts que ningú. 4, Ivan Morales, 3, Blai Roca, i la general ens deixa Blai Roca encara al capdavant, es va tot comprimint, amb 79, 72 per Ivan Morales, 64 per Jordi Bargalló.
Anem a la Plata, aquest partit, Vendrell, Companyia de Maria.
Doncs aquí suma 6 punts Aldo Velasco, 3 Martí Portela, 2 Magí Prats i 1 Lluís Ferrer.
I la classificació general?
Encapçalada encara per Arques amb 55, que en aquest cas no jugava perquè era la primera titularitat del temporada per Ferran Miravent. Segon Villares amb 36, que tampoc sumava, i Ferret amb 29, que tampoc sumava.
Doncs fins aquí el que ha donat de si la jornada del trofeu al jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem a la Lliga Iberdrola. Emoció, també partits importants, partits que recuperen i, a més, també recordar que aquí un cop s'acabi aquesta competició, el que quedi primer serà el campió.
Doncs sí, aquí aquesta última jornada va haver-hi un partit molt destacat, que era aquest Fraga-Vilassana, que va acabar amb empat a 1, i la qual cosa fa que s'estrenyi molt la part alta de la classificació. Si repassem els resultats, tenim Benvibre 2, Manlleu 3, Sant Cugat 6, Alcalà 1, Corunya 1, Gijón 2, Voltregà 3, Palau 3, també aquest empat del Palau també fa que no acabi d'anar cap dalt en aquesta primera posició. Mataró 1, Cerdanyola 4, aquest esmentat Fraga 1, Vilassana 1, i Vigues i Riells 2, Racsoi 3. I la classificació en aquests moments la tenim que està molt apretada per la part alta de la classificació. En aquests moments doncs, tenim que el que encapçala aquesta classificació de femenina d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola és el Fraga, amb 55 punts, que va sumar un punt. Llavors, a segona posició tenim el Gijón, amb 54, només a un punt, però amb un partit menys. Tercera posició, el Vilassana, amb 49, i el Palau, també, amb 49. I tots aquests tres últims equips tenen un partit menys que el Fraga, que ja va jugar l'avançat de la Copa Intercontinental, amb la qual cosa pot ser que el Fraga la propera jornada perdi el liderat.
I ja que es nomenat la paraula intercontinental, 3-5 de maig, quan es disputarà a l'Argentina dintre...
Sí, es disputarà al pavelló Aldo Cantoni de San Juan i els partits seran a Aberstein-Vilassana i Fraga-Concepción, a nivell femení. I també, bueno, ara que estàs comentant l'intercontinental, també hi ha la masculina programada per l'octubre, de l'1 al 5 d'octubre.
Molt bé. Allà hi ha de participar el Noia?
No, allà no. En aquest intercontinental que es jugarà del 5 d'octubre hi haurà el San Jorge de Chile contra l'Sporting de Portugal i l'Oliverense contra el Talleres argentí.
Doncs aquí no hi haurà representació espanyola, fet que ens en beneficiarem.
I també jugarà a San Juan a l'Aldo Cantoni.
Doncs, repeteixo, ens en beneficiarem. Anem també ràpidament a repassar-lo del Campionat d'Europa Sub-23, que començarà el dilluns 14 i que s'acabarà el dissabte 19. Tenim horaris dels partits.
Doncs sí, tenim horaris i hi ha preus d'entrades i preus d'abonaments. Aquest campionat de Sub-23 es disputarà a Sant Sadurní, com bé has dit, de dilluns a dissabte, i ja es poden comprar les entrades. I els horaris pels quals afecta, potser afecta més a la selecció espanyola, que jugarà tots els seus partits a 8:45. Si vols, els repassem tots els d'Espanya. Podem repassar tots aquests d'Espanya. El primer partit serà Espanya-Suïssa, després de la cerimònia d'obertura del dilluns. A 8:45, el dimarts tindrem l'Itàlia-Espanya. El dimecres tindrem l'Espanya-Portugal, que serà potser el partit més destacat d'aquesta fase de grups. Llavors hi haurà els creuaments, que seran el dijous, divendres les semifinals i la final dissabte.
L'hora?
L'hora de la final serà a 8:45 del vespre dissabte, dia 19.
Avui hi havia partit amistós en selecció noia, però de moment no en tenim més
notícies. No tenim novetats.
Sí, durant tota aquesta setmana hi ha els entrenaments i partits amistosos diferents per preparar aquest campionat.
Doncs bé, per als aficionats del món del hockey que vulguin seguir-ho, ja saben doncs, que la setmana que ve tenen una cita a Sant Sadurní, en plena Setmana Santa, amb aquest campionat d'Europa sots 23.
Recordar que els partits ja comencen a les 3:45 de la tarda cada dia de la setmana i a partir de tota la tarda doncs, hi haurà partits d'hoquei de seleccions a l'Ateneu.
Molt bé, doncs fet el repàs, feta la informació d'aquest campionat d'Europa. Avui sí que ens deix temps de repassar les competicions catalanes. Comencem per la Nacional Catalana, el Vilanova, que guanyava en el seu desplaçament a Sant Just per 2-3 i que en aquest moment ocupa la classificació al lloc número 5è, que li permetaria fer la promoció d'ascens. La classificació l'encapçala el lloc, el primer, que en aquest cas, doncs, té un bon coixí de punts. El lloc puja directe, ja, Jordi, o...?
Sí, en principi el primer puja directe.
Per tant, hi hauria una plaça més pels altres equips que es disputessin. Recordem que la temporada passada, la final entre el Reus i el Vilanova.
Perdona, Nacional Catalana no puja el primer, no. El primer també ha de fer play-off.
Per tant, és el play-off dels quatre equips.
No hi confonses la primera catalana, perdona.
Sí, per tant, en aquests moments serien Belllloc, Caldes, Castellà i Patí Vilanova.
Correcte.
Que puguin mantenir-ho, que seria també interessant. A la primera catalana, aquí també resultats algun que altre sorprenent. Victòria clara del Vendrell davant d'un Noia, partit que jugava pràcticament a la mateixa hora que l'Igualada Noia i que l'equip vendrellenc, amb tots els homes força bregats que juguen a la Hockey Plata, doncs s'imposava amb aquest Noia que no tenia a Tomàs i a Pau Andreu.
Pau.
La resta, el Mollerussa, que és nou líder en aquesta primera catalana. A la primera catalana femenina, el Vilafranca, que descansava i esperar, doncs, quan matemàticament sigui campió. El proper dia 12, el Vilafranca rebrà l'Igualada femení en partit de dissabte a les 7 de la tarda. A la segona catalana, aquí també emoció per tot l'UAL. Empatava el Sant Ramon en pròpia pista, 3-3 amb l'Olímpic Reus. Perdia el Cubelles i el Juneda, justet, podia guanyar i es col·locava com a nou líder d'aquesta categoria de segona catalana. Més emoció, també impossible.
No sé si els hi va passar amb els de Sant Ramon, sapigué que el Cubelles ja havia perdut.
Pot ser, diuen que la responsabilitat a vegades fa
pesa les cames.
I tercera catalana, poques notícies. Raimon, tu que és el Torrelavit, que segueix guanyant.
El Torrelavit que continua el líder.
I que el Ot Romagosa, doncs, de cada moment...
Pau Romagosa. I l'Ot també hi va jugar quan...
Juga,
Sí, va jugar quan pot. I que ara últimament sí que ha pogut baixar i a jugar, perquè per temes personals i laborals doncs pot jugar quan pot, però sí, ara últimament està anant. I aquest equip del Torrelavit, doncs, que va començar així com una mica entre amics, doncs, serà un equip que pujarà directe la segona catalana de pet.
Doncs anem ja a la nostra recta final. Jordi, el mercat avui està animat amb algun una mica sorprenent, perquè és clar que els 49 anys sigui notícia, un fitxatge o la continuïtat i a la categoria de l'equip en què ha fitxat, jo li he estat buscant en què, quina categoria juga el Farners, en primera catalana?
Sí, diria que sí.
Jo veia, l'única referència que he trobat és en la primera catalana. I aquí hem de dir que Jaume Llabarola, el porter fins aquesta temporada amb el Girona, fitxat pel Farners. Vol dir que jo crec que sobrepassarà els 50 anys competint. En aquest cas, doncs, és una mica la notícia de que avui saltava. Més notícies, també, Jordi, el Lleida, molt actiu.
Ah, perdona, espera, que ara estava mirant el Farners, atenció, juga a tercera catalana.
Tercera, uf, Déu-n'hi-do, més juga a la categoria del Torrelavit.
Sí, amb el grup sí, de Girona.
Sí.
Bé, el Torrelavit l'any que ve estarà segona, de fet aquest divendres ja pot pujar, per tant...
Sí. Matemàtica
no
més.
Sí, sí.
Doncs Lleida, molt actiu, ens anunciaven també les seves bones relacions amb el Liceo, en aquest cas, que aterrissaria a Lleida, Fabrizio...
Ciocale. No, és el Liceo que ha dit els quatre que marxen i els quatre que arriben. El Liceo ho ha dit avui.
Avui ha dit sí. Els quatre que...
Bé, oh, Jordi?
Bé, el Liceo oficialment no, ha sigut d'aquí campeón, la Maria sí. Varela, que ha dit les quatre altes i les quatre baixes i les set renovacions.
Bueno, però són aquests, que... són aquests.
I en aquest cas, les quatre baixes, hi ha Pablo Cancela...
Sí.
Sí. Ciocale,
Ferrucho
i Martí Serra.
I Martí Serra, porter.
El porter. I les quatre altes...
Blai Roca, Toni Blai Pérez, Roca. Nuno Paiva i Tom Vita.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
I la resta segueixen.
La resta segueixen.
Per tant, seguiran amb nou jugadors.
Sí, de fet...
No hauran de descartar un.
És lògic, cada perquè, de fet, han tingut pràcticament mitja temporada Pablo Cancela lesionat. I, a part, l'ascensió del seu... jugador portuguès, doncs també és lògic. No tenen equips de sota d'un nivell per poder agafar jugadors de categoria inferior. També la bona amiga, l'Anna Ferrer, trofeu a la Federació, febrer i març.
Sí, de fet, aquest dissabte, abans del partit contra Vilassana, va rebre el trofeu de mà del seleccionador Sergi Macià, així com també Marc Roser, que va ser escollit també millor MVP de l'Hockey Lliga, i també va rebre el trofeu de la mà del
Pere Vàries.
Tenim també amb el Lleida actiu Lleida que el rumor col·loca Martí Gavarró a l'equip lleidatà. És un rumor que pràcticament podríem dir que està força confirmat.
Sí, sembla que sí.
Tenim algun més... A veure què...
Bueno, destacar que a la Lliga Suïssa Ricard Pintado ja està començant a fer el play-off pel títol. Ja va jugar el primer partit del seu equip al Pollí contra el Diesbach i de moment va perdre 5-1. Per tant, l'eliminatòria està guanyant el Diesbach 1-0. Té 5 partits, és a 5 partits. Són semifinals. I aquí tenim Diesbach-Pollí i l'altre hi ha el Biasca contra el Guimis.
Mirarem la setmana que ve per si seguirem. Podem tenir en directe. Alguna cosa més a la recta final? No tenim propera jornada, sí que hi haurà competicions catalanes. Per cert, em sembla que comentàvem que hi hauria un noi a Vilafranca...
Divendres a 9:15.
Primera catalana. I que, en aquest cas, és important perquè el Vilafranca està a la zona baixa i necessita punts, i el noi, doncs, tampoc no pot
també,
pagar.
També, perquè ara l'ha adelantat a Mollerussa, però, bueno, el que queda encara queda bastant.
El Vendrell ho tenim bé, Jordi?
Bé, ara el Vendrell, imagino que la Setmana Santa serà moment ja de començar a planificar una mica, perquè doncs, ja hem tot fet, i veurem doncs, què s'acaba decidint. Sobre el mercat també afegir que dèiem que Beagaete, doncs, a final de temporada marxaria al Corunya, i segons expliquen Hockey Càtedra, jugarà al Vilassana l'any que ve.
Doncs molt bé, amb aquesta notícia acabem el programa d'avui. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jaume, Raimon, Jordi, ens retrobem el proper dimecres.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.